Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom. Com anem? Vull que em dieu que molt bé i amb ganes de sentir el nostre programa durant la propera horeta. En aquesta època preinvernal, res millor que estar ben calentó a casa tot sentint parlar d'òpera i preparant el sopar o directament ja sopant, depèn dels horaris que us agradin. En tot cas, són les 8 del vespre i ja fa molta estona que és fosc i com que és dijous i això a Ràdio Sabadell, ja sabeu el que toca, oi que sí? Som-hi doncs. Roger Benet, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una molt cordial benvinguda.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Molt bé, avui és 2 de desembre i per tant el primer programa d'aquest mes i ja sabeu què és el que toca fer en el primer programa de cada mes, descobrir. Descobrir una òpera que no coneixem i que difícilment coneixerem en els teatres de casa nostra, per bé que res és impossible, però que val la pena que almenys en coneguem una miqueta a través del nostre programa. Avui us proposarem òpera italiana, d'un autor superconegut, però al mateix temps una òpera també super, però desconeguda. Avui, amics i amigues oients, us parlarem d'Edgar, la segona i probablement la menys coneguda òpera de Giacomo Puccini. N'hem sentit el fragment inicial, que era un cor, Qual voce lontano. I abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us presenti l'enregistrament que utilitzarem, que és de CBS Masterworks, fet l'any 1977 en el Carnegie Hall de Nova York. Edgar és una òpera de només 5 personatges solistes i sentirem Renata Scotto en el rol de Fidelia, Carlo Bergonzi com a Edgar, Gwendolyn Killebrew és Tigrana, Vicente Sardinero és Frank i Marc Mukitrick és Gualtiero. El cor és l'Escola Cantorum de Nova York amb l'afegit d'un cor infantil, el cor de nens de la New York City Opera. L'orquestra és l'Opera Orchestra of New York i la batuta la té en aquesta ocasió una dona, Eve Queller. I ara un altre fragment d'Edgar, si us plau. Ja Il mandorlo vicino és una delicada ària càrrec del personatge de Fidelia, encara que també sentim la intervenció d'Edgar i del cor. Edgar té com a llibretista Ferdinando Fontana i la font literària és La coupe et les lèvres, La copa i els llavis, obra teatral en vers del francès Alfred de Musset. Fou estrenada en 4 actes a Milà, a l'Escala, el 21 d'abril de 1889, recollint un èxit més aviat tebi. Puccini la va revisar diverses vegades fins a fer-ne 4 versions, quedant a partir de la tercera en 3 actes. L'última versió es va estrenar el 8 de juliol de 1905 en el Teatro Colón de Buenos Aires i va tenir encara menys èxit que la primera. Finalment, Puccini es va donar per vençut i va considerar que aquesta segona òpera seva no es podia redimir. Però mireu, avui li donarem una oportunitat.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Giacomo Puccini va néixer a la ciutat de Lucca, a la Toscana, el 22 de desembre de 1858, en el si d'una família de músics que durant generacions havien exercit com a mestres de capella de la catedral de la ciutat. que quan Giacomo va néixer pertanyia al gran ducat de Toscana, doncs encara no s'havia produït la unificació d'Itàlia en un sol estat. En quedar orfe de pare als 5 anys fou enviat amb el seu oncle, que li va donar les primeres lliçons i no el va trobar un noi gaire dotat. Després va obtenir el lloc d'organista i mestre de cor a la seva ciutat natal. D'aquest període, finals de la dècada de 1870, daten les seves primeres composicions, entre elles una missa. És la coneguda actualment com a Missa de Glòria. El 1880, amb una beca, Puccini es matricula en el Conservatori de Milà per estudiar composició. Entre altres professors va tenir Amilcare Ponchielli, l'autor de la Gioconda. Questo amor, vergonya mía, és una ària del personatge de Frank, de nou rematada pel cor. Estem encara a l'acte primer d'Edgar. La Messa de Glòria, que dèiem abans, mostra ja senyals de la capacitat dramàtica de Puccini com a futur compositor d'òpera, ja que té àries que són més operístiques de l'habitual tractant-se de música religiosa. Encara estudiant en el conservatori, Puccini va aconseguir un llibret de Ferdinando Fontana que va utilitzar per compondre una òpera en un acte per participar en un concurs el 1882, el famós concurs d'Eduardo Sanzogno, que anys a venir pues, encara seria molt més famós a causa de Cavalleria Rusticana, com sabeu, no explicarem la història ara. No va guanyar, però no obstant, aquesta òpera, que fou Le Villi, es va arribar a representar el 1884 en el milanès Teatre del Verme. Posteriorment es faria una versió en dos actes que s'estrenaria a Turí a finals del mateix any i que és la que coneixem avui en dia. L'òpera Vesperon va gaudir d'un èxit notable i va cridar l'atenció del poderós editor musical Giulio Ricordi, que a banda de demanar-li aquesta ampliació a dos actes de Le Villi, li va encarregar una segona òpera que s'estrenaria a l'Escala, tot un salt qualitatiu per a un compositor novell de 30 anys. Aquesta òpera seria l'Edgar, que avui ens ocupa, en la qual va treballar-hi ni més ni menys que 5 anys, però que, com ja us he dit, no va aconseguir un gran èxit. Per aquella època, Puccini va començar la seva relació amb una ciutadana de Lucca, 2 anys més jove, de nom Elvira Bonturi, casada amb un farmacèutic en un matrimoni infeliç. Doncs ell anava al darrere de tota dona vivent. El 1880 van tenir una filla de nom Fosca, que va portar sempre el cognom Gemignani, del suposat pare. I el 1886 va néixer Antonio, dit Tonio, quan la mare ja havia abandonat Lucca. Poc després van començar a viure junts. La fortuna fou que el 1903 el marit, de nom Narciso Gemignani, fou assassinat pel marit d'una dona amb la qual tenia una aventura. Mare de Déu, quins embolics, eh? Això és del Sálvame. Només aleshores, a principis de 1904, quan Puccini ja tenia 45 anys, es van poder casar i legitimar Tonio.
Ordunque addio, tu non passerai, egli la vuole frutt.
Ordunque addio és el final del primer acte d'Edgar i participen tots els personatges i el cor. La tercera òpera de Puccini va constituir un èxit extraordinari, probablement el més gran de tota la seva carrera. Estem parlant de Manon Lescaut, òpera que Puccini es va entestar en compondre malgrat l'oposició de Ricordi, donat que el 1884 Massenet ja n'havia fet la seva versió, Manon, exitosa també. Però Puccini sentia que ell hi podia dir la seva, des del punt de vista italià, més carregat de passió que no pas el francès. La seva gènesi va ser complicada, i en el llibret hi van intervenir nombroses mans, entre elles les del tàndem Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, que serien els llibretistes de les tres òperes següents, les més famoses, La Bohème Tosca i Madame Butterfly. Manon Lescaut va estrenar en el Teatre Regio de Torí el 1 de febrer de 1893. A mi m'agrada remarcar que només 8 dies després, del 9 de febrer, tenia lloc a l'Escala l'estrena del Falstaff, de Verdi, l'última òpera del gran mestre, gairebé octogenari. Per a mi és un símbol d'una manera extraordinària de fer òpera que s'acaba i una altra que comença. Una veritable successió en el tron de l'òpera italiana, on Verdi passa el testimoni a Puccini. I ara, una mica més de música. Splendida notte, notte gioconda és el cor amb el qual s'inicia el segon acte d'Edgar. La Bohème, un melodrama tardoromàntic, fou el seu següent treball per l'escena. Probablement ha quedat com la seva òpera més famosa, degut a la història que explica, certament lacrimògena, i la música enormement inspirada. Malgrat tot, l'acollida fou freda, tant per part de la crítica com pel públic. Però aviat es va escalfar i actualment està entre les top 5 de les més representades en tot el món. Fou estrenada en el Regio de Torí, dirigida per la famosa batuta d'Arturo Toscanini, aleshores de només 25 anys, el 1 de febrer de 1896, és a dir, 3 anys després, dia per dia, de Manon Lescaut. Com sabeu, ens narra la vida de misèria d'un grup d'artistes bohemis sotmesos a totes les penúries possibles, gana, freds, malaltia, i es basa en la novel·la francesa publicada per entregues Scènes de la vie de bohème, d'Henri Murger. Tosca fou la seva següent òpera, un drama històric, extret de l'obra teatral del francès Victorien Sardou, en el qual Puccini comença a allunyar-se de l'estil verista. Puccini va tenir problemes inicials per obtenir els drets de l'obra per tal de fer-ne l'òpera. Drets que inicialment van anar a parar a un compositor menor, Alberto Franchetti, que al final va veure que no podia fer-ho, sortosament. Per mi és la millor obra de Puccini, amb una música realment màgica, escenes de gran efecte i una càrrega dramàtica tremenda, sobretot en el segon acte. L'òpera es va estrenar amb gran èxit en el Teatro Costanzi de Roma el 14 de gener de 1900. Thank you.
soffia ardente che gli sensi incendia. Tu a me dall'alta notte nel glauco mister silente in van ritorni.
I anem sentit del segon acte l'ària d'Edgar, Orgia, quimera dell'Occhio Vitreo, en la veu del gran Carlo Bergonzi. La sisena òpera de Puccini fou Madama Butterfly, la que tanca el trio de les més populars sortides de la seva inspiració. Com la Bohème és una òpera de llagrimeta, però en la meva opinió molt més rodona i amb un drama final molt més justificat i corprenedor. És la seva primera òpera d'ambientació exòtica, ja que transcorre en el Japó, com sabeu. Es basa directament en l'obra dramàtica del mateix nom del nord-americà David Belasco. No seria aquesta l'única vegada que Puccini recorreria aquest per tal de vestir una òpera. La Butterfly, originalment en dos actes, es va estrenar a l'Escala el 17 de febrer de 1904 i va ser un fracàs rotund, malgrat un repartiment estel·lar. Puccini la va retirar i va fer canvis estrenant una segona versió en tres actes a Brescia, només tres mesos després, el 28 de maig. Aquesta sí fou exitosa, No obstant, Puccini no va parar de fer-ne versions i versions. La tercera estrenada a Nova York el 1907, amb Geraldine Farrar i Enrico Caruso com a protagonistes. El mateix any va fer més canvis en la partitura, sent aquesta la quarta versió estrenada a París. Finalment, sempre el mateix any de 1907, va fer-ne la cinquena versió, considerada l'estàndard, i que és la que es representa actualment. Aquesta fou l'etapa més profitosa de Puccini, col·laborant amb Giacosa i Illica. Illica, que era dramaturg i periodista, esbossava els fons de la trama i la definia a poc, fins a arribar a un text definitiu, sempre discutint-ho amb Puccini, que era el típic compositor que amargava la vida als llibretistes. Giacosa, per la seva banda, professor de literatura i autor de comèdies, era qui posava el text en vers. L'última paraula, però, sempre la tenia Puccini. I, per sort, sempre hi havia Ricordi per allà, per tal de posar pau quan les coses s'emmerdaven massa entre compositor i llibretistes, que era sovint. Aquesta col·laboració va acabar el 1906 amb la mort de Giacosa.
Uno squillo marzial. Passa una schiera di soldati alla porta del castello. Come s'avvilla l'anima al raggio della luna. Ah, quale pensiero a me lo manda il Dio. Olò, soldati, sostate. Una coppa di vino da gettare vi piaccia. Stringer voglio la mano il capitan. Or ben, che intendi far? Mi lascia.
Hurra! Uno squillo marziale és el finale de l'acte segon d'Edgar. A partir de 1904 s'obre un període fosc en la vida de Puccini, començant per un greu accident d'automòbil que li va exigir un llarg període de convalescència, i el cas d'Oria Manfredi, una minyona que es va suïcidar per culpa de les acusacions de la senyora Puccini sobre que s'entenia amb el compositor, cosa que es va demostrar infundada. No va ser fins al 1910 que es va estrenar a Nova York la seva següent òpera, La fanciulla del West, també d'ambientació exòtica, doncs és un western, avant la letra, abans que coneguéssim les pel·lícules de l'oeste, i treta d'una obra de David Velasco, també. I el 1917 estrena Monte Carlo la Rondine, una òpera també molt poc coneguda, concebuda inicialment com una opereta per ser estrenada a Viena. A banda d'això, hi va haver nombrosos projectes avortats. El següent treball seu fou, podem dir-ho, més original de tots, doncs és un conjunt de tres òperes, que per això es coneix com Il Trittico, totes tres molt contrastades entre si. Il Tabarro és un sòrdid drama verista que transcorre en els molls de París. Suor Angelica, només amb personatges femenins, és una història que té com a escenari un convent de clausura a Itàlia. Una òpera molt lírica, però de final tràgic, ja que la protagonista, una monja de família aristocràtica, tancada en el convent per la seva família per haver quedat embarassada sense soltera, s'acaba suïcidant quan coneix la mort del seu fill. Una òpera molt bonica que, no meu pare, queda espatllada per un final molt carrincló. I la tercera, una joia còmica, Janis Kiki, una comèdia esbojarrada i original, l'única però meravellosa incursió de Puccini en el gènere còmic. El conjunt, concebut per a ser representat en una mateixa ballada, fou estrenat en el Met de Nova York el 14 de desembre de 1918.
Thank you.
acabem de sentir la introducció orquestral a l'acte tercer d'Edgar. Després del Trítico ja només queda una òpera de Puccini, que és Turandot, que va deixar inacabada, com sabeu. Els llibretistes foren Giuseppe Adami i Renato Simoni, i l'inici dels treballs el podem datar al març de 1920, començant Puccini la composició el gener de 1921. El març de 1924 ho tenia acabat fins abans del duet final, però ell era un etern insatisfet i va demanar a Adami una altra versió del duo, i no es va posar amb la composició fins al 8 d'octubre. Aleshores li és diagnosticat un càncer de gola. Hem de tenir en compte que Puccini era un fumador compulsiu des de l'adolescència. Considerat aquest càncer inoperable, però se li recomana sotmetre's a un tractament experimental de radiació a Brussel·les. A la capital belga, però, Puccini mor l'endemà de la intervenció per complicacions derivades, el dia 29 de novembre de 1924, als 65 anys d'edat. Turandot, com sabeu, fou acabada per Franco Alfano. Ah, i en els seus funerals es va interpretar la música de Requiem continguda precisament a Edgar.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Addio, addio, mio dolce amor, és una ària de Fidelia de l'acte tercer, no encara al final. I ara, si us sembla, us explico l'argument d'Edgar, que transcorre a Flandes l'any de 1302. Per cert, si us hi fixeu bé, trobareu paral·lelismes entre la trama d'Edgar i la d'òperes tan dispars com Carmen i Tannhäuser. Sí, sí. Acte primer. En un poble de Flandes, el jove Edgar, malgrat l'amor que sent per la dolça Fidelia, no pot resistir la fascinació que li produeix Tigrana, una gitana de passat misteriós, òrfena que s'ha criat a la contrada. La irreverència de la mossa, que canta una cançó blasfema en plena missa, provoca l'escàndol i la indignació entre la gent del poble. Edgar surt en defensa de Tigrana i, en una mena d'exaltació, cala foc a la seva pròpia casa. Frank, el germà de Fidelia, s'hi enfronta i és ferit en el combat. Edgar fuig del poble amb Tigrana entre les malediccions dels vilatans.
Bella signora, il pianto si upa gli occhi, avvizzano i sospiri un bianco sen. Io vi chiedo pietà per quei ginocchi che voi dannate i morsi del terreno. Allontanate, lasciatevi pregare. Quei ginocchi.
Silenzio, prete, lasciatemi
pietà vi chiedo. Bella signora, il pianto si upa gli occhi, avvizzano i sospiri un bianco sene. Io vi chiedo pietà per quei ginocchi.
Andante rete,
che voi dannate ai morsi.
Vermilion
detto sol, un detto sol.
Servir vorrai
amore o tu
sì
strane parole
guarda risplende al par del sole
La senyora és un tercet en el que intervenen Edgar, Tigrana i, finalment, Frank. Acte segon. Edgar i Tigrana viuen en un castell envoltats de gent alegre i passant el temps de festa en festa. Ben aviat, però, el record de la terra natal comença a penetrar en Edgar, així com la imatge de la bona Fidèlia, que apareix diàfana en la seva memòria. Quan de lluny sent música de fanfàrries militars d'un batalló de soldats que va cap al camp de batalla, experimenta un fort anhel de rehabilitar-se i, malgrat que Tigrana intenta impedir-ho, decideix unir-se al batalló a la recerca de la glòria o la mort. Casualment, el cap és Frank, el germà de Fidèlia, que en un temps passat també estava fascinat per la gitana.
Per sempre a Dio.
acabem de sentir era el final de l'òpera. Acte tercer. L'exèrcit flamenc ha guanyat la batalla, però a costa de moltes vides. El propi Edgar és donat per mort i es preparen les seves exèquies. Només un frare misteriós no s'uneix a les celebracions dels altres sobre les gestes del difunt i recorda els seus nombrosos pecats. Fidel i en xoc defensa la memòria del seu estimat. Acabada la cerimònia, apareix Tigrana fent el paper de viuda desconsolada. El frare se li acosta, d'acord amb Frank, per oferir-li or per tal de prestar-se una maquinació contra la memòria del difunt. Enlluernada, Tigrana accepta i va dient que Edgar, el seu amant, volia trair la seva pàtria. Alguns soldats van cap al cadafal per profanar el cadàver, però veuen que només hi ha l'armadura. Aleshores, el frare es treu l'hàbit i veuen que és Edgar. Fidelia corre a abraçar-lo, però la cruel Tigrana la mata d'una punyalada. L'òpera acaba amb Edgar desesperat sobre el cadàver de l'estimada, mentre l'assassina és conduïda al patíbul. Bé, un bon drama, un bon embolic, oi que sí? No sembla una trama massa atractiva, però bé, almenys heu pogut sentir música d'aquesta òpera que ja fa intuir el Puccini del futur. I aquí acabem avui. Un altre programa és a punt. Adéu-siau i fins dijous que ve.